cada vez que he comparecido ante usted, siempre le he hablado de mis hijos, siempre. Y esta vez lo voy a volver a hacer. Dos hijos, que hace prácticamente un mes que no los veo. Yo continuaré siendo independentista. Y una de las razones por las cuales continuaré siendo independentista hasta conseguir el objetivo es, señoría, que no quiero que mis hijos vivan en un estado donde por defender pacíficamente y libremente tus ideas puedas ir a la cárcel.
És Josep Rull i Andreu. Parlava així a Llarena, al jutge Llarena, l'abril del 2018. Ara és a la presó de Soto del Real, a punt perquè comenci el judici.
Mire, yo soy independentista, soy diputado en el Parlament de Catalunya, en un determinado momento soy el coordinador general de Convergència Democràtica, conseller de Territori i Sostenibilitat, y por tanto es evidente que yo hago reuniones al amparo del derecho de reunión y al amparo de mi responsabilidad política, pero jamás con la voluntad de perpetrar ni actos violentos ni la voluntad de desobedecer ningún elemento en términos penales.
Va ser a la presó del 2 de novembre al 4 de desembre del 2017 i del 23 de març del 2018 fins avui. L'acusen de rebel·lió, malversació, sedició i organització criminal. Avui dediquem el divan de la presó a Josep Rull.
Jo ara estic en càrcel i en prisió preventiva.
Josep Rull i Andreu no pot ser avui als estudis de Catalunya Ràdio. És a la presó, a punt d'anar a judici. En parlen el seu amic Damià Calvet, actualment conseller de Territori i Sostenibilitat del Govern de Catalunya.
Som amics fa molts anys amb el Josep i, lògicament, he anat tan a Estremera com a Guilladonès. Ara anirem a Soto del Real.
La seva parella, Meritxell Lluís.
El Bernat i el Roger, que el seu pare estigui a la presó quan no ha fet res.
I els seus amics, Quim Tarín.
Quan s'havia d'estudiar, estudiàvem, però no suspeníem.
I Pere Saló.
I traspua és la duresa de la vida a la presó.
Avui fem l'últim divan de la presó, el divan de Josep Rull.
Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio, el divan, amb Sílvia Coppolo.
M'encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regala. Cuenta las horas que te quedan pa' volverme a ver. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi alma.
Es la isla de la morda de Marco. Resulta que en Johnny de Can Anglada de Terrassa, que juga amb Josep Rull a ping-pong i toca molt bé la guitarra, i l'Eric de Barcelona han adaptat aquesta cançó als presos polítics. Conseller Damià Calvet, bon dia.
Molt bon dia.
Em va dir en Josep Rull a la presó que és un gran amic, que l'ha anat a veure cada setmana.
Sempre que he pogut, sí, som amics fa molts anys amb el Josep i, lògicament, he anat tant a Estremera com a Guilladonès. Ara anirem a Soto del Real.
El millor amic?
El meu millor amic, sí, sí, és el meu millor amic. Si jo sóc el seu millor amic, li hauria de preguntar amb ell directament.
Ai, em va dir-me això.
Ah, molt bé, doncs així sí. Best friends, que es diu. Sí,
sí, som, sí, o sigui que coincideixen,
sí,
amb això.
És així.
I on us vau conèixer?
A la JNC, a les Joventuts de Convergència. Vam començar a córrer per la JNC molt jovenets, tots dos.
Sí.
Jo l'any 84, bàsicament a Vilanova. Del 84 al 86 ens havíem anat coincidint amb un o altre acte, però a partir del 86 ja iniciem una relació molt intensa amb temes de política universitària, en diversos temes intents de la JNC, i des d'aleshores fins avui.
Política universitària i en sindicats, què vol dir? Què fèieu plegats?
Bé, els estudiants ja sap que tenen una quota de representació en els, sí, òrgans de govern de les universitats, i les joventuts dels partits polítics estan molt atentes a aquestes quotes de representació, i per tant nosaltres preparàvem documents del que són, doncs, idees al voltant de la política d'ensenyament, polítiques universitàries, ens reuníem amb gent per tal que es presentessin les eleccions en les que s'escullen aquests representants als òrgans de govern, i per tant vam iniciar doncs, aquesta manera de treballar.
Amb un dos cavalls.
Sí, el dos cavalls del Josep, el dos cavalls groc.
Groc.
Groc, sí. Sí. Mític i descapotable. Era un dos cavalls, en fi, amb el que havíem fet molts i molts quilòmetres, que és una de les coses que hem fet més, el Josep i jo, molt territori. Molt anar a cada racó del país, també València, també Mallorca, però aquí no hi anàvem els dos cavalls, doncs a cada reunió que se'ns demanava que anéssim.
O sigui, que això de ser conseller de territori, primer en Josep Rull i després en Damià Calvet, i ja ve d'aquella època que us el coneixíeu, que l'havíeu viscut així, amb el cotxe.
Doncs sí, sembla mentida, però és així. Sí, i jo de vegades em presumeixo i ho reivindico. Nosaltres tenim un gran coneixement del país, entre altres coses, perquè vam fer molts quilòmetres quan érem dirigents de les Joventuts de Convergència i ens tocava anar a cada racó de Catalunya, a cada comarca. Sempre diem, sempre tenim alguna persona de referència a tots els ajuntaments, a totes les ciutats, a totes les comarques, perquè els vam conèixer en aquella època.
Perquè, és clar, de Vilanova i la Geltrú a Terrassa hi ha una distància important. Ho dic perquè en Damià Calvet és de Vilanova i la Geltrú.
Sí, jo sóc fill de Vilanova. Ara actualment estic vivint a Sant Cugat. Tant el Josep com jo veiem la Mola, que està sobre Terrassa quan ens llevem al matí. Però sí, en aquell moment hi havia distància i ni els cotxes ni les carreteres eren com ara. Per tant, sovint, quan havíem d'anar pel territori, doncs si havíem d'anar, diguéssim, Barcelona cap amunt, jo sortia de Vilanova al passar a recollir per Terrassa i començàvem la ruta, o si anàvem de Barcelona cap avall, ho fèiem al revés. Ell sortia de Terrassa, em passava a recollir per Vilanova i continuàvem conduint.
Com tenim els 20 quilòmetres? El 21? Són 21, no?
Sí, demà és la mitja marató de Barcelona.
Sí.
A les dues últimes edicions l'hem correguda junts, el Josep i jo. La primera vegada, fa 3 anys, doncs la vam acabar amb dues horetes i una mica, perquè el Josep li feia una mica de mal a l'esquena i anàvem corrent i li anava tirant reflex a l'esquena. L'any passat, que era aquell moment en què van sortir en llibertat provisional.
Van sortir de la presó abans de tornar i entrar.
Efectivament. Doncs ens vam tornar a apuntar i l'any passat, a banda de passar-nos-ho molt bé, la van córrer menys de 2 hores, que era el repte que ens havíem marcat. Aquest any l'hauré de córrer sense ell, però la correré per ell.
Els esports, el ping-pong, em consta que en Josep Rull ha estat el campió de ping-pong d'Estremera i de Lledoners.
Sí, per mi és impossible jugar amb ell, perquè jo no sóc massa hàbil amb tot això de les raquetes i les pilotes. A ell li agrada jugar a tennis i també li agrada molt jugar a ping-pong. De vegades que fem dinars, o sobretot un dinar que fem a l'estiu, que és fixa pràcticament, que anem en un lloc en el que hi ha una taula de ping-pong, ell, des de que arribem fins que marxem, s'apropia de la pala i de la taula de ping-pong i guanya tothom. És molt competitiu en el ping-pong, el Josep.
En el ping-pong o amb tot arreu?
Amb tot, però en el ping-pong especialment. A ell li agrada... Sí, és competitiu. El Josep és competitiu, però alhora té una empatia que el fa ser molt proper a les persones. Per tant, no és una competitivitat mal entesa. És evident que ell s'explica i ell vol, doncs, convèncer, però no té aquest tipus de competitivitat agressiva. En el ping-pong, en canvi, sí que s'hi fica.
Em deia, serveix el ping-pong també per socialitzar-te a la presó, sí, per conèixer altres interns, per establir-hi relacions. Però això deu ser complicat, perquè aquests altres interns, no parlo dels 7 que realment eren a la presó de Lledoners, i són per delictes grossos, que no tenen res a veure amb la política.
Sí, de fet, això ja ve d'Estremera, també. Jo recordo quan anàvem a veure Estremera, que deia... Els interns, els amics, que ell diu sovint, els amics que tenim aquí dintre, sí, en comptes de dir els interns, els reclusos, diu he d'anar amb els amics, no? Que també és demostratiu de com és el Josep, que empatitza molt. Doncs amb ells els hi preguntaven com és que vosaltres esteu aquí dintre si no heu fet res. Nosaltres sí que hem fet coses per les quals, doncs, se'ns ha condemnat, no? Alguns delictes de rellevància,
Sí, sí, però, de sang, jo dic de sang,
sí,
grossos.
Sí, no volia dir-ho així, però
ja ho dic, però que s'entengui.
Sí, sí, sí. I en canvi, aquestes persones els hi preguntaven, no, com és que vosaltres esteu aquí? Vosaltres no sou com nosaltres, no? I per tant, bé, una primera curiositat, i després la seva explicació ha fet també entendre tota aquesta comunitat de les presons que no és normal que els nostres líders polítics estiguin a la presó. I després sí, a partir de diguéssim, aquesta quotidianitat, han establert més vincles amb alguns d'aquests reclusos, no? El ping-pong amb el Josep li ha servit a Estremera i aquí a Lledoners, per entretenir-se, però també per aprofundir en aquests vincles.
El divan amb Sílvia Coppolo. Desè aniversari.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida. He vist com atacaven naus incendiades més enllà d'Orió.
De Ridley Scott.
He vist raigs C que brillen en la foscor de la porta de Tannhauser.
Blade Runner.
Tots aquests moments segur que es perdran.
Una pel·lícula
en el temps
que agrada a Josep Rull.
Com llàgrimes en la pluja. És hora de morir.
D'aquí un moment parlarem de Soto del Real i del judici que està a punt de començar, però arran, diríem, d'estar a la presó, Josep Rull em deia: he entès el significat o ha adquirit un altre significat aquesta cançó.
Som dilluns de Pasqua i com cada any jo porto tant en tant. Tres canalles costen de pujar. Ningú no perdona i menys el banc. Després de la feina a casa fas neteja aquella escala del bloc on treballa el teu advocat.
La vida és bonica, però de vegades complicada, dels pets. Explicava Josep Rull, i ara quan pujàvem aquí als estudis de Catalunya Ràdio, el conseller Damià Calvet ha vist un mapa, immediatament se m'ha posat a parlar de la cartografia.
Sí.
I deia Josep Rull, el que ha tingut de positiu, un home que ho diu tot en positiu, el que hem viscut fins ara, és que hem pogut dibuixar elements essencials de la cartografia, per dir-ho així, d'arribar a la independència de Catalunya o la cartografia del procés. Pensàvem, m'explicava, no?, que realment l'estat espanyol no tindria la resposta bestial, l'adjectiu és meu, que realment ha tingut. Crèiem que la Unió Europea ens ajudaria, com no ha estat, si bé els tribunals europeus, doncs sí que finalment han donat una resposta molt positiva i no han considerat que cap de les persones que formaven part del govern o del lideratge del moviment independentista hagi d'estar ni a la presó, ni en vigilància, ni res de res. I ara ens falta el judici per acabar de dibuixar aquesta cartografia i perquè nous líders puguin acabar fent-ne l'estratègia. Què diuen Damià Calvet?
Bueno, aquestes expressions són molt del Josep, efectivament.
Ara les tinc incorporades.
Sí. Sí. Nosaltres vam iniciar tot aquest procés, que ve de molt lluny, amb la idea de poder tenir el millor país possible. El Josep, i si m'ho permet, doncs jo també, pensem que la independència no és només una bandera, no és només, en fi, determinats símbols o determinats elements identitaris, que també evidentment són, no? Però sobretot la independència es pugui disposar del millor país possible. El millor país possible, amb més i millors oportunitats per la seva gent. I això vol dir disposar de totes les seves capacitats per poder gestionar qualsevol de les polítiques que hem de tirar endavant des del govern, en col·laboració amb la societat, per poder disposar d'aquest millor país possible. I arriba un punt en què hem constatat que l'única forma que pot tenir aquest millor país possible és una república independent. Ho hem provat d'una i altra manera, ho hem provat des de el peix al cova dels governs del president Pujol fins a modificar l'estatut dels governs tripartits, no? I hem vist que això doncs no té solució. I, per tant, aquest millor país possible només pot ser una república. Per arribar a aquesta república ens van marcar una sèrie de fites, entre d'altres fer un referèndum, preguntar a la gent, exercir el nostre dret a decidir en pau i democràcia. I això, és veritat, no acabàvem de calibrar la resposta que donaria l'Estat. Potser confiàvem, una mica naïf, però potser confiàvem que la comunitat internacional i també l'Estat acabaria donant, doncs, insisteixo, sempre que es fes en pau i democràcia, una continuïtat amb aquest dret a decidir, que és inherent, és un dret bàsic, és un dret social bàsic que s'hauria de respectar sempre. I ara hem vist com s'hi ha posat l'Estat. Hem arribat fins al mur i hem vist que hi ha al darrere d'aquest mur i hem cartografiat el que hi ha darrere d'aquest mur. I tot el que ha passat ens ha d'ajudar per, efectivament, continuar aquest procés cap al millor país possible.
Molt bé, hi haurà el judici, d'aquí molt pocs dies comença. Encara no se sap a hores d'ara quin dia haurà d'anar a declarar Josep Rull, per exemple, cadascun d'ells.
No ho sabem, malauradament no ho sabem. Ha sigut una mica també de joc del gat i la rata. I això, en fi, n'hi ha per queixar-se, perquè ens ha estressat molt a tots plegats no saber quin dia els havien de traslladar, quin dia començava el judici. Ara sabem que comença el dia 12, però no sabem el calendari, no? I, per tant, aquest joc del gat i la rata que està fent l'Estat, el govern de l'Estat, les estructures de l'Estat amb nosaltres, amb el Josep en primera instància, amb el Jordi, amb el Quim i amb l'Oriol i amb tota la resta, però també amb tots els que els acompanyem, doncs és realment estressant, és denunciable.
Molt bé, em deia Josep Rull, no preveiem que l'Estat ens allisés, per dir-ho així. Què pensen ara, què pensa vostè de com anirà aquest judici? Quina sortida tindrà per acabar de cartografiar la situació?
Nosaltres, i parlo en boca del Josep també, si m'ho permet, no estem afrontant aquest judici tant per defensar-nos com per explicar-nos. I crec que aquest és un concepte molt important. Evidentment es defensaran davant els jutges i davant els fiscals i davant l'abogacia de l'Estado i davant la comissió particular de Vox, insisteixo, la comissió particular de Vox. Però, més enllà d'aquesta defensa, el que hi haurà sobretot és una explicació de l'irrenunciable dret a decidir, de l'irrenunciable dret a l'autodeterminació que tenim els catalans i a poder-lo exercir en pau i democràcia i a desvetllar les mentides que les estructures de l'Estat han anat construint per tal de desprestigiar-nos i per tal de crear un altre relat, un relat de violència, un relat d'antidemocràcia. No, en pau i democràcia tenim dret a exercir l'autodeterminació.
Pensa que l'absolució és possible?
Jo crec que és l'única via possible si l'Estat espanyol manté un mínim de dignitat democràtica, perquè aquest judici és una farsa. Aquest judici no s'hauria d'haver produït. Aquest judici, insisteixo, en pau i democràcia hauria d'haver estat, doncs, ja superat. I si l'Estat no ho entén d'aquesta manera, doncs ens trobarem a Europa. Ens trobarem a Europa i, tal com ha anat passant fins ara, doncs la justícia europea, en la que confiem, els posarà pues.
Si no va bé, a Europa, això són molts anys, i efectivament haver escapçat els lideratges de totes les persones que estaven tirant endavant el moviment independentista.
És dur parlar d'aquesta manera, però és l'única via possible i és la que també ells demanen, tant el Josep com la resta de presos polítics demanen que, sobretot, mantinguem aquesta via pacífica, mantinguem aquesta via democràtica, ferma, que davant l'Estat doncs puguem anar reivindicant el nostre dret a decidir, que afrontem aquest judici com una explicació als ulls de tot el món del que és aquesta voluntat irrenunciable del dret a decidir.
A veure, Meritxell Lluís, quan truques per telèfon, com dius aquest bon dia en el Josep Rull?
Home, doncs...
A veure com sona.
Hola, què tal?
No, el bon dia.
El bon dia.
A veure.
Bon dia.
Ara,
perquè en Josep Rull em va intentar repetir aquest so.
Ah, sí?
Ja sé que no ho saps.
No, no ho sabia, això.
Sí. I em va dir, quan sento aquest bon dia... I li deia, aconsella, torna-m'ho a dir. I el tornava a dir, a veure si enganxava el to. I era aquest últim, a veure com és el bon dia.
Bon dia!
Ja està. Diu, llavors s'obre el cel, s'arregla el dia, i ja està tot, només espero aquest moment. Com estàs?
Bé, home, això que... Ara una mica impactada. I a més, m'has fet pensar en la nostra cançó.
Quina és la vostra cançó?
Una estona de cel dels Pets.
Vem de pressa, dinat, s'ha tornat a afaitar i es posa la jaqueta. Guaita mig d'amagat com la dona al sofà, veu la telenovela.
A veure. A veure. Oh, com que no! Aquí he vist una entonació molt bona, a veure...
No, que fa vergonya. Si no, farem malbé la cançó i és molt maca.
D'on és aquesta? Una estona de cel.
Sí, és una estona de cel, és una cançó dels Pets. I a nosaltres ens agrada molt, primera, perquè doncs, hem fet molt territori i un dels Pets és un del grup doncs, referent nostre, que ens agradava... els dos, I una estona de cel també ens fa recordar una mica els nostres inicis, quan vam començar.
Però quants anys fa d'això? Quin any era?
Ui, fa molt, perquè de fet nosaltres sempre diem que vam començar a sortir el 3 de març del 95,
sí.
Però de fet ja havíem fet
una prèvia.
Una prèvia, no?
A l'estrena, com als teatres.
Ah, exacte, i per tant fa referència a la prèvia, no? De que quan quedaves allò d'amagat, no quedàvem...
Ah, quedàveu d'amagat?
Sí.
Però perquè els pares no ho sabessin, no? Perquè era...
L'entorn, diguéssim, i començàvem a quedar així, i després ja...
Després ja
vam sortir ja oficialment, diguem-ne.
Ah, molt bé.
És una estona de cel. Vent de pressa, dinat a l'universitat, s'ha pintat una mica. Sent com el campanar va tocant els tres quarts.
Meritxell Lluís és la parella de Josep Rull i viceversa, regidora de l'Ajuntament de Terrassa, és a dir, tots dos ficats en política.
Sí, de fet, nosaltres ens vam conèixer a la JNC, la Joventut Nacionalista de Catalunya, i de fet, jo sempre explico que amb el Josep no només comparteixo un projecte de vida, sinó un projecte polític, i per tant, tots dos hi estem en diferent nivell, però sí que ja estem involucrats amb aquest servei al país, ja sigui a nivell a nivell local, com sigui amb altres nivells, perquè de fet el Josep també va ser regidor de l'Ajuntament.
En Bernat i en Roger com estan?
Estan bé, però és molt complicat tot plegat. És a dir, jo sempre dic que si nosaltres, els grans, ens costa d'entendre-ho, doncs el Bernat i el Roger, que el seu pare estigui a la presó quan no ha fet res, és molt complex d'entendre. I més que estar a la presó, també és el fet de que falta el pare.
A casa,
falta
en el dia a dia, que no hi és. I que no és voluntari el no ser-hi.
Això ho tenen molt clar, que no és voluntari, no és un excés de feina que fa que amb els horaris que tenim doncs, no fan que ens vegin poc, sinó que és el fet de que el pare no dorm a casa. El pare... el Josep sempre intentava portar algun dia de la setmana els nens a l'escola, el pare no hi és i per tant falta un pilar bàsic de casa.
En Bernat, que ara té 9 anys, eh?
Sí.
I en Roger té 4. En Roger,
4.
Ho ha pogut entendre? És petit, eh?
És petit, nosaltres li vam explicar al desembre, ho vam fer-ho a través d'un llibre que és Cartes per la Llibertat, que és tot de dibuixos, i no entén el per què, perquè té 4 anys, però n'és molt conscient. I el que va quedar molt, molt impressionat va ser, amb les diverses imatges que hi ha en aquest llibre, és de les cartes, i recordo que el dia que li vam explicar Llavors érem a Lledoners, al sortir ens van donar un parell de capses plenes de cartes que havia rebut el Josep, i a l'arribar a casa ell les va voler obrir i va veure tantes cartes, que la setmana següent li va demanar a la mestra d'escriure una carta compartida, perquè el Roger encara no sap ben bé escriure, doncs d'escriure una carta, perquè li va impressionar molt la quantitat de cartes que rebia el seu pare, no?
Diumenge passat vau poder anar a Soto del Real. Ara torna a ser allò de fer tants quilòmetres per estar darrere del... Ah, no, la família no està darrere del vidre, o sí?
Nosaltres vam fer, i de fet, des de l'Associació Catalana pels Drets Civils, vam fer un tuit en aquesta línia, que és 1.400 quilòmetres per 40 minuts a través d'un vidre. El diumenge passat vam fer només el que li diuen locutori, a través de vidre, 40 minuts.
Et canvia la cara.
És molt dur. És molt dur. Tota la situació és dura, eh? Però és tot el canvi una altra vegada, és tot el que comporta. Nosaltres, les famílies, normalment no fem locutori. Aprofitem les comunicacions familiars. T'abraces, et toques, et petoneges, eh? A casa som molt petoners i molt abraçadors. I a través d'un vidre és molt fred.
Com ho fas, Meritxell Lluís, per anar-te adaptant, tu personalment, amb en Josep, amb els nens, a casa, en l'organització? Primer, la presó, després la llibertat, altra volta Estremera, després Lledoners, ara Soto del Real, i el judici a punt de començar. O sigui, això genera, ha de generar un estrès intern brutal.
Molt gran. I més jo, que sóc una persona que m'agrada tenir-ho tot controlat, he hagut d'aprendre a viure el dia a dia, i això costa molt, no? I per tant, quan parlem del judici, aquestes setmanes que no sabíem quan començàvem, quan havíem d'anar a Madrid, la logística familiar, tot això, tenim una família, tenim uns fills, tenim una feina. I aquest neguit, jo reconec que és el que m'ha costat més i em costa més per la manera que sóc. Però ho vas fent, i la veritat és que ho podem anar passant gràcies a tota la xarxa de suport que tenim.
Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop.
Aquestes cançons que ens ha triat en Josep Rull tenen una força i un optimisme que t'empenyen, eh?
Perquè ho enfoquem així, tot plegat. És a dir, tenim molt clar que... aquí aquesta cançó ho diu, de dir, caminem lluny, sabem quin és, cap a on anem, caminem junts, som conscients que si no ho fem junts no ens en sortirem, i per tant... té aquesta energia, perquè és que és la que hem de tenir.
Meritxell Lluís, ara hi parlem en aquest divan de la presó que dediquem a Josep Rull. Això és potència màxima. Ja us veig ballant, això. Com que no, Meritxell Lluís? La veritat, eh?
La veritat és que no, aquesta no gaire.
Aquesta no gaire?
No, el Josep li era molt de distrets i no... I jo no en soc gaire fan, no? Ho he de reconèixer que...
Quina ballàveu?
Bueno, ens posàvem molt d'acord amb les de rock català, sobretot. Uh-huh. Jo, sobretot, doncs, soc molt, molt hereva de l'època del boom del rock català, i per tant...
Quina? Digue'm que una cançó. El Boig per tu?
El Boig per tu és la mítica, Sí, qualsevol cançó de Sau. Jo sóc de l'època del concert del 91,
sí?
Al Palau Sant Jordi, que hi havia Sau, Els Pets, Sant Traït, Sopa de Cabra, ui, Sopa de Cabra mític.
Aquí el Benja Estacio, que ens va apuntar, té 14 d'abril del 91.
Jo sóc molt hereva d'això, i el cotxe, que voltàvem molt pel territori gràcies a la Joventut Nacionalista de Catalunya.
El Dos Cavalls Groc, ho sé.
Sí, Dos Cavalls Groc, sí. Vam començar amb el Dos Cavalls Groc, sí.
Ha tingut molta història, aquest Dos Cavalls Groc.
Molta, perquè quan jo, diguem-ne, vaig aparèixer a la vida del Josep, el Dos Cavalls Groc ja existia.
I des d'un punt personal, com es pot mantenir una relació de parella quan la teva parella és a la presó?
Pot semblar una mica, fins i tot fa com vergonya, però jo crec que és l'amor, no? Jo crec que la definició és aquesta, perquè la confiança, l'estima, l'amor, el saber que hem construït junts un projecte, en aquest cas personal, jo crec que és això, perquè realment no és fàcil, naturalment.
I tu has descobert aspectes amb en Josep que no sabies o no sabies tant?
Potser, jo crec que hi ha un llibre justament fet pels fills de les filles d'en Jordi Turull, de la filla del conseller Forn i del Jordi Sánchez, que diu "Abans ningú et deia t'estimo". Jo crec que exterioritzem molt més el sentiment, no? Jo crec que sí, que potser en converses de quan estàvem fora no deies mai t'estimo o tenies altres maneres, i potser ara, com que no ens podem veure, ho acabes verbalitzant i les trucades s'acaben amb un t'estimo.
El divan amb Sílvia Coppolo, els dissabtes a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
Out of the night that covers me, I'm unafraid, I believe.
Amb el seu 1,83 m, imponent amb el seu elegant vestit fosc, Mandela, una mica encarcarat però fent gronxar lliurement els braços a tots dos costats del cos, amb un aire indolent i majestuós alhora, va entrar davant meu al seu despatx de plafons de fusta, prou espaiós perquè hi cabessin 40 cel·les de presó com la seva. Amb tota la cortesia d'un bon anfitrió, em va convidar a anar a seure en un joc de butaques d'una tapisseria tan fina que no haurien desentonat al Palau de Versalles. Tot i estar a punt de complir els 76 anys, a Mandela se'l veia tan còmode i digne en el seu paper de president com si l'últim terç de la seva vida no l'hagués passat a la presó, sinó enmig dels oripells de què els seus predecessors blancs s'havien envoltat per contrarrestar la humiliació de saber que la resta del món els menyspreava. A causa d'un tom sorprenent dels esdeveniments, l'home que s'acomodava a la butaca de davant meu s'havia convertit en el cap d'estat més unànimament admirat de la història. Rise above, took a chance, and I thank whatever God's made. És un fragment de El somriure de Mandela, de John Carlin, publicat per La Campana. És el llibre que ens ha triat Josep Rull. Què hi veus, Meritxell Lluís?
El Josep sempre ha estat molt... L'ha tingut molt com a referent, i de fet, moltes vegades ha regalat el llibre. Fins i tot alguna vegada hem hagut de comprar llibres i entrar-los perquè els ha volgut regalar. Jo crec que hi ha una frase molt, molt definidora, no? Del per què aquesta fixació o admiració cap a Mandela, no? Que és aquella que un guanyador és un somiador que mai s'ha rendit, no? Uh-huh. I fixa't que també va amb la línia, eh? Abans amb el Caminem Junts, sí. Lluny.
Junts i lluny.
Sí, exacte, d'en Doctor Prats. O per exemple, nosaltres a casa sempre fem felicitacions de Nadal, no? I les fem nosaltres per enviar-la a la família. I aquest any justament vam triar un fragment també del Doctor Prats, que és al final tot anirà bé, no? I vam a aquesta línia, de dir, escolta'm, si encara que el camí doncs sigui fosc, no et rendeixis, no? I sabem on anem i, per tant, és a dir, no et rendeixis, segueix endavant. I va amb aquesta línia, quan dèiem un guanyador és un somiador que no s'ha rendit mai, va per aquesta línia. Conseqüent i ser coherent amb allò que penses i també el fet de, i això ho repeteixo molt, no? És que cada matí et puguis aixecar i mirar-te al mirall. Mm. I això és fonamental.
No t'avergonyeixis de tu mateix.
Exacte.
Sinó que mantinguis la dignitat.
Això no vol dir tenir la raó absoluta, eh? Això vol dir ser conseqüent i ser coherent amb allò que penses.
Com t'imagines la vida d'aquí 10 anys, Meritxell Lluís?
República Catalana. Home, com me l'imagino?
Ho veus possible, la independència de Catalunya d'aquí a 10 anys?
Jo em vaig fer militant de llavors Convergència i de la Joventut Nacionalista de Catalunya justament per això. És a dir, jo hi crec que la independència no com a un fi, no, o sigui, no com un objectiu final, sinó per construir un país millor. I això és fonamental. I per tant, home, no sé si d'aquí 10 anys estarem en una República Catalana, però aquest seria el somni, no? D'estar en una República Catalana en què ningú pugui ser empresonat per allò que pensi, allò que expressi, encara que no ens agradi, que es respectin un país, una república en què la nostra bandera sigui la llibertat i els drets humans per tothom, sense cap mena de distinció.
I a nivell privat, a nivell personal, 10 anys. Passen 10 anys. Estem en el 2029. Tic-tac, tic-tac, ja hi som.
Uf, d'aquí 10 anys. Home, jo m'agradaria pensar que el Josep està a casa. M'agradaria que estigués abans, No em vull esperar 10 anys. Però a mi m'agradaria... Sí, clar... És a dir, quan parlava de la República Catalana, on es respecten els drets humans, on hi hagi llibertat, entenc que poguéssim tornar a la normalitat, perquè fa massa temps que no vivim amb cap mena de normalitat.
Este, al final, me temo, y ojalá me equivoque, y me gustaría mucho equivocarme, este no es un juicio sobre hechos, sino un juicio sobre ideas. Y a pesar de todo, nosotros... Estemos en la cárcel o estemos libres, compareceremos tantas veces como haga falta para defender nuestra inocencia y para defender nuestros ideales, que son unos ideales legítimos, lícitos y nobles.
Que al final tot anirà bé, quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil, al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps.
Avui el divan el dediquem a Josep Rull.
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio, líder els dissabtes a la 1 del migdia.
Meritxell Lluís, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem el divan avui de Josep Rull, el divan de la presó, i ara pràcticament, però sent a la presó, doncs a punt que comenci el judici. I com que no podem escoltar el protagonista, escoltem les persones que hi tenen una relació propera, que se l'estimen, però les persones que el mateix eix, diríem, que el propi Josep Rull ha triat. En Quim Tarín i en Pere Saló. Benvinguts, bon dia a tots dos.
Bon dia.
Amics de l'ànima o què? A veure, a veure.
Amics de l'ànima.
Totalment, amics de l'ànima.
Sí? A veure, en Quim Tarín, que és de Terrassa. Quim Tarín de Terrassa. Quan us vau conèixer?
Doncs a col·le, a primer d'EGB, sigui als 5 anys.
Als 5 anys?
5-6 anys, sí.
5-6 anys.
Vam estudiar tot l'EGB junts, BUP, COU i la carrera.
I la carrera d'advocat.
Si tenim 50 anys, la carrera de dret, i fa 45 anys que som amics.
Ostres, i tant que sí. Éreu bons estudiants. A veure, en Quim era bon estudiant?
El Quim era d'anar fent. I el Rull igual.
I el Rull? Ah, sí? O sigui, no éreu allò pam, 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 tot el sant dia estudiant, no?
Quan s'havia d'estudiar, estudiàvem, però no suspeníem. Però no ens matàvem a estudiar, també ens agradava viure.
Viure. Lletres, ciències?
Lletres, tots dos pures. I el Josep sí que tenia, va tenir una especial traça pel llatí.
Ah, i jo
pel llatí i pel grec.
Pel llatí i pel grec?
Sí, va fer classes particulars i tot, com a professor de llatí. I, sí. I tenia traça, i tenia traça, sí.
A veure, com era allò de quo, usque... Com és?
Es cusque tandem catilina, abutere patientiam nostram, que això és la primera frase de la conjuració de Catalina, Salusti, si no m'equivoco.
Cara.
Fèiem bromes, precisament per aquesta frase que ha sortit.
Sí?
Sí. Per riure'ns una mica de la gent, si ens volíem riure, jo què sé, del Pere, us quetant d'en Pere, a Butere, patientiam nostram.
Ah, molt bé. És a dir, fèieu bromes amb llatí.
Alguna.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I escrivíem xifrat en alfabet grec perquè els de ciències no ens entenguessin.
Ostres! I encara ho podeu fer, això d'escriure amb alfabet grec?
Jo crec que ens en recordem bastant, podríem, no ho hem fet més, però podríem, i bueno, un truquet, perquè els de ciències, que ens tractaven de tontos perquè representa que eren més llestos que els de lletres,
sí,
no ens entenguessin.
I esclar, heu dit, em deia ara en Quim Tarín, no? Estudiàvem, però també vivíem. Llavors ara jo us vaig situant, no? Vaig veient el BUP, éreu de BUP vosaltres ja?
Sí.
BUP i COU. I què tal a les nits? Quan se sortia?
Sortíem, ens ho passàvem bé. En fèiem alguna, però no érem
què
gaire
dir,
dolents ni gamberros.
No?
No, lo just. No et dic que no ens agradés divertir-nos, no érem gaire dolents. No.
El llatí servia per lligar? Jo ja ho veig,
Jo no sé si el Josep ho ha provat mai.
Perdona, és la pregunta,
Jo ho he desestimat. No,
no servia, però lligar lligàveu.
El Josep més que jo, perquè era més líder.
Ei, això m'interessa. O sigui, sí, els líders Josep lliguen més. I com, per què? Per què?
Mira, el Josep, no et diré que fos molt tímid, però més introvertit que normal, potser sí. Però ell tenia una gran vocació per la política i pel país. I jo crec que cap a 13 o 14 anys va aprendre que havia d'expressar-se més, que havia de ser més obert, per poder complir amb la seva vocació política. I a mesura que va anar creixent, va anar fent-se una persona més extrovertida, que escoltava molt, que s'interessava per tot. Potser s'hauria desenvolupat d'una altra manera com a persona si no hagués sigut per la vocació política.
I llavors això diríem en els aspectes personals?
En els aspectes pràctics, que és el lligar.
Sí.
Clar, també és útil, és molt més pràctic ser expansiu que no pas tímid, sí.
Sí.
Sí, bé, anava fent, bé.
Molt bé, llavors, a veure, fins a arribar a aquests anys que teniu, com ho heu fet per mantenir l'amistat i refermar-la? No, hi ha molts amics que es perden en el camí.
Jo crec que l'amistat, quan és de veritat, tampoc cal regar-la tant.
Se sap,
mira,
se sent.
El meu amic Pere, que tens aquí al costat, ens vam fer amics, ens vam conèixer a través del Josep, i els últims 25 anys ens hem vist 5 vegades.
5 vegades.
O 6 o 4. Però jo sé que és amic meu.
Sí?
Sí.
Molt bé. És veritat? A veure, es confirma la dada, Pere Saló?
La dada es confirma i, sí, efectivament, les 5 vegades que ens hem vist ha sigut arribar, mirar-nos i ja començar a parlar com si ens haguéssim vist el dia abans.
Però en Pere Saló no és de Terrassa.
No.
És de Figueres.
Sí.
I llavors, com ha anat? Jo ja sé que el territori, sé el conseller del territori i el dels cavalls groc, tot això ja ho hem explicat, la cartografia dona per molt, però què?
Aquell dels cavalls groc li haurien d'haver cobrat algun cànon perquè va desgastar molt l'asfalt dels camins de Catalunya batejant-se el país.
El cotxe desgastava, però que no va al revés això, jo no en sé gaire.
El cotxe havia anat amunt i avall, havia anat de Cervera fins a Cadaqués, fins a Amposta, amunt i avall.
La gent veia un dos cavalls groc i deien, ja arriba el roll.
Ja arriba el roll. Però era groc d'inici o el va pintar groc?
No, no, era groc.
Era groc d'inici. En Pere Saló és professor associat de Dret Administratiu, funcionari de l'administració local a Roses i director de Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori. Quan us vau conèixer?
Mira, amb en Josep ens vàrem conèixer amb un claustre que es feia a la Universitat Autònoma de Barcelona a l'època en què la Universitat de Girona no existia, sinó que eren unes dependències de la UAB. Uh-huh. Aleshores, jo havia estat escollit com a claustral en representació de la FANEC, Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, de la qual n'havia sigut president en Quim Forn, i baixant amb un claustre de la UAB, doncs em vaig trobar allà en Josep Rull, i va ser el mateix dia que vaig conèixer el Quico Homs i el Joan Capdevila i Esteve, que estaven també allà.
Sí. I des de llavors que continueu sent amics?
Sempre més.
Però Figueres i Terrassa són prou lluny, vull dir que no sembla que hi hagi una connexió.
Bueno, la connexió addicional era la Joventut Nacionalista de Catalunya, que està escampada per tot el territori, i a partir d'aquí, caps de setmana, activitats, tot el que fan els militants per omplir aquest compromís és el que va mantenir la connexió.
En Josep Rull, amb la Meritxell Lluís, amb la seva dona, cada any havien d'anar a Colllibre. Un any, dos anys, tres anys, perquè li agrada molt. Però a mi em consta, ara en Pere Saló ens ho dirà, que també volia anar a Perpinyà. Llavors, en Pere Saló era l'home de Figueres que més a prop tenia Perpinyà. Per què s'havia d'anar a Perpinyà?
S'havia d'anar a Perpinyà perquè la gent que no és de Figueres, sempre que puja per allà, et demana aquesta excursió addicional.
Sí.
Aquí hi ha dos elements que per nosaltres són molt normals, que és passar la frontera i veure els gendarmes i la República i tota la història.
Sí.
Però això, per exemple, si vens de fora, això és bastant poc habitual. I per altra banda, veure una capital catalana que està, diguem-ne, en un altre entorn. I amb el Josep havíem pujat a Perpinyà, inclús havíem pujat, et parlo de fa quatre dies, la campanya electoral francesa de l'any 95, presidencial, que enfrontava el Chirac, el Balladur i el Lionel Jospin.
Va ser important, aquella.
Això va ser important, i dintre de l'organització també havia suscitat un debat de posicionaments, i varen pujar a veure la campanya. I, per tant, també allà dalt veus que les campanyes electorals dels partits europeus ja eren bastant diferents de les que feien nosaltres. Però això, tot això, amb ell el cridava, i aquest costum també l'ha continuat.
A veure, Quim Tarín, Pere Saló, objectors de consciència?
Tots tres.
Tots tres de l'Emili?
Tots sí. Tres, sí.
O sigui, no l'heu fet a l'Emili?
No va contra les nostres conviccions.
No l'heu... I us va passar factura aquell moment? Perquè, és clar, això, en el pas dels temps, els primers objectors van ser molt més perseguits, fins que la llei realment va canviar.
Bueno, en aquest sentit, la nostra generació, nosaltres som de l'any 68, ja vàrem arribar a un punt en què el compromís de la gent de les generacions anteriors ja havia fet madurar bastant el tema. Ja no
va ser difícil. No va ser difícil.
No?
Si haguéssim estat tan valents com per plantar-nos a la primera vegada que ens van cridar, hauria estat, com que vam anar fent pròrrogues, el moment que ho vam haver de plantejar, no va ser un problema.
Això que suposo que vosaltres també teníeu molta relació per el que em dèieu del partit amb en Carles Campuzano, que és el que ho va empènyer, que era una criatura llavors.
Sí.
El Campo ho va empènyer amb molt de coratge i amb molta intel·ligència per detectar que realment aquell era un tema de país i que valia la pena que l'organització hi apostés.
Ara, a Soto del Real, on les circumstàncies són més dures, però l'heu vist a Estremera i a Lledoners?
L'hem vist a Estremera i a Lledoners.
L'hem vist
sempre, jo no sé si amb tota sinceritat, sempre l'hem vist molt animat, amb moltes ganes de parlar. Et diria que no ens deixava parlar quasi bé, perquè ens havia d'explicar tantes coses que passaven els 40 minuts i no havíem dit res, només havia parlat. Ell l'hem vist sempre molt animat, molt fort, segur que completament convençut de les seves conviccions. L'hem vist bé. Segur que ha tingut mals moments, nosaltres, però, no els hem vist.
Sempre que hem parlat amb ell, el que et sobresurt són les conviccions que l'han portat allà i la seva fe en què les coses aniran bé en el país i a nosaltres com a persones. I el que sí que és cert és que i traspua és la duresa de la vida a la presó.
Quim Tarín, Pere Saló, gràcies també, amics, per acompanyar-nos al divan de Josep Rull. I amics, l'amic Damià Calvet, el conseller. El rei.
recuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano.
Es Lana Belén.
Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano.
El taller d'enquadernació a Estremera la cantaven, enquadernació de llibres.
Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura.
No sé si se la sap, aquesta cançó.
Bé, és un clàssic, sí, una miqueta sí, però segur que el Josep l'ha cantada, últimament l'ha cantada molt més que jo.
El que la cantava als fills aquell sí. període que va sortir, que ara ells també la canten. Conseller, que hi hagi sort i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Luis Ángel Alonso y Benja Estacio a las grabaciones y al montaje musical.
Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana.
Blanca Busquets al guió, Núria de la Fuente a la producció.
Derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales. Parecíamos dos irracionales que se
us ha parlat amb molt de gust Sílvia Còpolo.
Sí.